Radio Astel.
Va, 2 minutes i 11:45. Maria Broncova, què tal, com estàs?
Molt bé,
estat a
bon
punt
dia.
De donar-li feina també cap a la
sí, sí, per totes, sí, 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 és que no sé per què no has dit el meu nom.
Ja, escolta'm,
és que tu també, de veritat, home, no estem el que estem. No hi ha guió i no m'has enxufat encara. Home!
Sí, com sigui,
és broma tot,
potser
és broma,
encara està en línia, igual el Ferran pot estar encara parlant. Diré, Maria, que també, doncs vinga, cap a dins, cap a la classe en flames.
Sí, ja, tope.
Tu t'agradaria o no? Has fet cine o...?
Sí, 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 sí. Bueno, pues, tant. Pues... Bueno, en aquesta professió has d'estar totes.
Has de fer tot.
Sí, sí. Que te sale? Sí, voy.
Directora escènica, divulgadora musical, la Maria Broncova. Mm-hmm. Avui ens portes...
Sí.
A veure, perquè et sap greu. Primer de tot, li enviem una abraçada.
Absolutament.
Immensa.
Molt d'amor, molt de carinyo. Tot el nuestro corazón está contigo.
Cap allà.
Totalment.
I dit això, doncs mira, també com un homenatge a ell, no? Que segur que
sí,
li agradarà.
Sí, però saps què passa? Que jo crec que ho farem en dues parts, perquè així ell podrà estar amb nosaltres i, a més, fer la part una mica d'anàlisi musical, que sé que amb ell li agradarà molt, així que ens reservem aquesta segona part, que
m'encanta.
Crec que estarà content. Eh?
Em sembla molt bona idea.
Vale. I de què estem parlant? Perquè, és clar, estem així una mica en abstracte. La setmana passada vam estar parlant de l'òpera que teniu ara fins al dia 6 d'octubre, heu de córrer si voleu, que teniu al Gran Teatre del Liceu, que és aquesta Lady Macbeth de Mtsensk, i vam estar parlant una mica de Dmitri Shostakovich, de la seva música, i el cert és que jo volia fer el programa de la seva biografia una miqueta més endavant, però és que he tingut... O sigui, mai m'havien preguntat tant.
Però que ho dius pel dia?
No. I col·legues que escolten el programa,
sí?
També tinc diversos alumnes. No, però és que has de fer el programa de la vida, és que és superinteressant, parla'ns d'aquest Dmitri, parla'ns. Dic, bueno, d'acord, doncs...
Ho faré. Ja està.
Ho faré. Però per parlar-ne, i després de l'aldarull de la setmana passada, que sentíem aquella música tan contemporània, tan agressiva, tan expressiva, tan... Ara us porto a la cara B de Dmitri Shostakovich. Escoltem-lo. Aviam, dèiem la setmana passada, home,
ai,
és que
sí.
Sembla música poc accessible o molt contemporània, o segons com te l'escoltis sembla aquí un llenguatge super... Però ara us poso això i què passa? Doncs ja canvia la cosa,
home,
no?
Home, tots endollats.
Ara.
Clar.
I dèiem, no, és que no està la cultura popular com estaria Chopin. Perdoneu, mentida cotxina, que no hagi sentit aquest vals, que tiri la primera piedra, escolta'm, perquè l'hem escoltat tots i perquè l'he posat també, perquè és un vals que a mi, que és el vals número 2, m'ha acompanyat tota la meva vida. Sí, per mi té, de veritat, té un contingut sentimental molt gran.
Té un significat especial. Maria.
Molt. O sigui, l'escolto des de petita, però és que després de gran m'ha acompanyat quan he estat trista, quan he estat contenta. Fins i tot m'he puesto picaruela, eh? Sí, sí, ríete tot el reggaetón, que jo me pongo picaruela con Shostakovich, esa soy yo. Així que...
Escolta, sí. Val per tot.
Per mi sí, eh? Per mi sí. I ploro, i ric. Bueno, és una cosa fantàstica. Així que sí, Shostakovich definitivament està a la cultura popular. Jo crec que els millennials els coneixerem per Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick.
Correcte.
I els que no són millennials, totes les noves generacions, l'han sentit a diestro i siniestro perquè ha estat en més de 150 pel·lícules, ha estat en més de 40 anuncis. O sigui, no sé quants vídeos també he vist a xarxes amb aquesta música de fons, així que sí, visca Shostakovich a la cultura popular. Doncs, esclarit aquest punt, que per mi és important reivindicar aquesta figura, que no solo de Chopin vive l'hombre, anem una mica amb la vida d'aquest home, que com deia la setmana passada, crec que és important conèixer-la a ell, per entendre la seva música i els seus nous llenguatges. Ell neix i creix a l'actual Sant Petersburg, que en el seu moment era Petrogrado, luego pasó a ser Leningrado y luego Stalingrado, depende del dictador que havia en el moment, un poquito, eh? I neix en el seu d'una família bien. El seu pare era físic i matemàtic, d'herència polonesa, precisament, mira, com Chopin.
Com Chopin.
Sí, i va tenir un molt bon lloc de feina treballant com a enginyer. I la seva mare era d'ascendència siberiana. Sí? I era una dona així, doncs, de gran cultura i molt, molt aficionada a la música. També us he de comentar que els eslaus en general eren molt aficionats a la cultura. També quan hi ha tanta gana, tanta misèria, tanta pobresa i tanta dictadura, o te agarras a l'arte o te da la depressió. Així que també col·loquem-nos en el lloc que toca, no? Qüestió, amb 9 anyets ja comença a estudiar piano i ho fa ensenyat per la seva mare.
Maco.
És maco.
Sí, home.
És bonic, és bonic. Sí. Comença a destacar, vamos, de seguida, té un sentit harmònic, musical, brutal, així que amb 13 anyets, ell ja entra al conservatori. I entra en la modalitat de pianista, que sí que destaca, però el que veuen els professors de seguida és que el seu futur està en la composició, perquè té una imaginació brutal i tot i que era un nen com molt metió pa dentro, molt, deien que era molt introvertit, molt melancòlic, amb un sentit de la responsabilitat supergran, però tot allò, quan es posava a composar, desapareixia. I era una explosió brutal a nivell emocional. I aquí faig una petita aturada, perquè jo vinc de família de músics eslaus. ¿Qué pasa con los rusos artistas? ¿Qué pasa con estas personas? Doncs que jo crec que explica molt bé qui són i d'on venen. Perquè sí que és veritat que quan ens imaginem un rus, una russa, ens imaginem aquest perfil més fred, més tancat, i és cert. És cert, és veritat. Sí. Però existeix la cultura, existeix la música. I jo escolto, per exemple, la música del meu pare o veig a la meva mare amb el violí i crec que tot el que els hi passa està allà. És la seva forma de comunicar-se amb el món. Mm. És la seva forma de volcar tot aquell món interior tan ric, tan convuls, d'una manera potser més abstracta, però en definitiva que connecta indefectiblement, perquè crec que a vegades les paraules no arriben igual.
I no deixa de ser un llenguatge universal, vull dir, correcte, que és aquell llenguatge que entén tothom.
Correcte, i jo crec que això exactament era el que li passava a Shostakovich, i si no, per a mostrar un botó, escoltem aquesta primera sinfonia. Com ja veieu.
Uau, però és que, clar...
És clar, és tot el que li va passant per dins. I fixa't que el llenguatge és contemporani, però no en el sentit, perdona la paraula, cacofònic. No, és a dir, si pensem en bandes sonores o en totes les músiques que ens acompanyen, moltes coses ja són així. O sigui, no estem escoltant una música ni tan rara, ni tan complicada, ni molt menys. I aquesta primera sinfonia és una passada, perquè és la que el porta a la fama, però és que és el seu treball de graduació del conservatori. És un nen, és un criu petit.
Sí,
el
que estem escoltant
això
ara mateix, Maria?
Sí, sí, té res, 19 anys.
19 anys i escriu això, eh?
I escriu aquesta fantasia. És que és una passada. Val a dir que dèiem que tenia aquest sentit de sobreresponsabilitat i era tot cap dins, però és que mentre ella està estudiant al conservatori, quan només té 16 anyets, es mor el seu pare. Amb la qual cosa, amb tot aquell caràcter, li hem de sumar doncs, el dolor d'una pèrdua tan gran, perquè el pare també era molt referent i molt clau a la seva vida. Amb la qual cosa, ja anem sumant capes i capes i capes com per anar doncs, entenent aquesta cosa. També durant aquest període on ella es capbussa completament amb la música, doncs també comença, bueno, pues, què passa con las personas encerradas en sí mismas? Que cogen malos vicios. I així que de super jove ja va ser un fumador empedernit i, com a buen ruso, pues bastante adicto al vodka, cosa que l'acompanyaria tota la vida per més que tingués una salut fràgil, fragilíssima. Pugem la música que ens acompanya.
Maria, però aquesta fragilitat que tu deies, el va acompanyar tot de la vida? Vull dir, ell va estar envoltat, diguéssim, perquè jo me recordo que de Chopin ens deies, bueno, hi havia moments, no?, que pujava, que baixava... Com va ser la vida de...
No, saps què passa? Que amb Shostakovich estem parlant també d'un caràcter diferent. O sigui, és aquella cosa de l'aguantar, aguantar, aguantar, aguantar.
Ui!
Doncs ell era un aguantar per antonomàcia, perquè deia que tenia la salut fràgil, però és molt cert. Tenia poliomielitis. He llegit en molts articles últimament que tenia ELA. O sigui, s'havia trencat una mà, després s'havia trencat l'altra, s'havia trencat una cama, després s'havia trencat l'altra, però el tio allà, aguantant.
Tirava, ell
tirava. Sí, també eren unes altres circumstàncies i la vida a la URSS, ja us dic jo, que fàcil, no era. manera. Però tot i així, com tu deies, evidentment sí, tenia moments xulos, i amb aquesta primera sinfonia que estàvem escoltant abans, ell comença a destacar i a col·locar-se en un lloc bastant privilegiat, no només a la URSS, sinó el seu nom comença a sonar a nivell internacional i comença a fer gires i concerts, però aquí tenim un altre petit com daltabaix. Dic petit perquè és petit. Recordem que ell s'havia format com a pianista, però es veu que no era gaire bo. No, mira...
Jo no ho sé.
Però els crítics deien que era una mica com un robotito, que tenia com poca profunditat emocional, que era com molt tècnic, i també ho entenc, perquè era un perfeccionista. I clar, quan ets tan perfeccionista i no se t'escapa ni mitja nota...
Clar, ho passes fatal.
Pues, també és molt possible que tinguis una interpretació mecànica. Jo no ho sé, això.
Una interpretació freda.
Això deien els crítics, no ho dic jo. Amb la qual cosa, ell va com anar una mica apartant la seva carrera com a solista de piano i només tocava el piano en públic per donar a conèixer les seves primeres obres. Per sort d'ell, va tenir bastant d'èxit. I, sobretot, i el que era més important en aquella època, el règim, és a dir, Stalin, bàsicament, li agradava el que feia i el recolzava. Amb la qual cosa, la carrera va anar bien, viento en popa.
Mal.
Viento en popa. El seu nom va començar a créixer, ell tenia llibertat creativa, les seves quatre primeres sinfonies estaven en un lloc bastant privilegiat, era un artista del pueblo soviético maravilloso y proletario. Però què passa? Què passa? Doncs el que dèiem la setmana passada. Arribem al 1930, i Shostakovich, a part de sinfonies i música de cambra i quintets, diu, oh, voy a hacer ópera, me encanta la música de teatro y de escena, voy a hacer ópera. I què fa? Doncs una primera òpera que li va.
I fa òpera, o sigui, ell es llença
com no?
Tot.
No, és que es compones tu, que es lo que le dé la gana a este hombre. I es llença amb una primera obra absolutament divertida, sarcàstica, que és el Nas, que està basada en un relat de Gogol i és divertidíssim. El protagonista és un nas, una nariz.
O sigui, un nas tal qual, del nas de la cara.
Un nas, el nas de la cara. El nas. No, és que era un cachondo. Sí, és que no ho sembla, però era molt divertit. Espera, escolta'm, deixa'm posar la música número 4, que és guai, és divert.
A veure. Sí.
És que té tots els estils que vulguis.
És que ets
pode ser cookie, pode ser romàntic, pode ser expressiu, pode ser expressiu, el que li dé la gana. Bueno, qüestió, estrena aquesta òpera, que és un èxit tant nacional com internacional, i diu, escucha...
I li va bé, eh?
Va, o sigui, i ell diu, oye, de aquí per arriba, que me vengo arribíssima, vamos pa allá, vamos pa... Però què passa, doncs? Que ell, us en recordeu que la setmana passada us deia vull emprendre un projecte titànic, vull escriure una òpera sobre totes les dones així rellevants... I comença amb aquesta Lady Macbeth de Mtsensk. I passa el que dèiem la setmana passada. Estrena l'obra, que és una obra heavy metal, ja ho vam sentir. O sigui, violència explícita, violacions amb un libreto absolutament desgarrador. I d'entrada funciona increïble. Però increïble. Vale? A la URSS és sales plenes tots els dies, comença a tenir fama internacional...
De que, clar, és que tu,
ara va l'explicació que un dia Stalin va a l'obra. Era costum que hi anés i ell sempre estava encantat amb les obres de Shostakovich i va a l'obra, a meitat de l'obra s'aixeca i se'n va i l'endemà passa el que havia de passar, que surt una crítica. La crítica, com dèiem la setmana passada, el diari Pravda, que bàsicament és la voz de Stalin, Corren rumores del que l'ha escrit Stalin. Stalin no se pierde el tiempo en escribir cosas, ya tiene gente para eso.
Clar.
Segur que
li
el va revisar.
Escriuen,
Sí, li escriuen. Què diu aquest article? Doncs diu que allò era una depravació, que allò era una aberració, que no era música, que era espantós. I és cert que ho era, però és que aquella novel·la ja existia, ja sabíem que hi hauria violència. Què estava passant? Ho vam mencionar una miqueta la setmana passada. Hi ha una crítica als poderosos bastant explícita. Bastant. Perquè En fi. I segona i més important, i si m'ho preguntes a mi, jo crec que aquí està el punt definitiu de per què aquesta censura i aquesta cosa, és que hi ha un moment on hi ha la policia, que jo deia, una, la policia no ha estat convidada i s'enfada. T'estàs metiendo con la policia, alerta.
Yeah.
I segona, hi ha un moment molt explícit on la policia s'enfada perquè no els han subornat.
Mm.
Ah! Què està dient, això? Bueno, que a la policia se la soborra.
Clar.
I si no és con vodka, com serà con dinero.
Clar, va jugar amb foc una mica.
Bueno, però és que lo que hay.
Millor dit.
Clar, 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 clar. Veus? Què passa davant d'això? Doncs comença la part més fosca de Shostakovich i comença una mica el que marcaria tota la resta de la seva carrera. Fan aquesta crítica, prohibeixen l'obra, però és que no la prohibeixen en aquell moment, o sigui, resta prohibida durant dècades. Dècades. I comença un acoso i derribo.
A la seva persona, eh?
No, l'autèntica persecució. O sigui, ell comença ja a estar sota el punt de mira de Stalin i el govern, i realment comença una part molt fosca. Perquè sí, si bé és cert que ell no el van arribar a empresonar mai, que amb ell no el van arribar mai a enviar cap gulag, a tota la seva família i amics, sí. O sigui, estem parlant de la seva sogra va ser enviada a Sibèria, bueno, familiars seus, igual són 10 o 12 empresonats, enviats a Sibèria, alguns alliberats, no sé si era la cunyada que la van tenir no sé quant de temps, la van deixar anar i va morir el dia de sortir de la... Bueno, horrorós. Amb la qual cosa, en aquest moment, Shostakovich ja no és... O sigui, és que crec que és pitjor.
És una altra persona.
No, i crec que és quasi pitjor que estiguin amenaçant amb la teva família, els teus amics i tot el teu entorn, que t'agafin a tu.
Oh, i tant.
Clar. Així que què ens trobem a partir d'aquest moment? Pues una escissió a la seva carrera i al seu tarannà, perquè li anava no només la seva vida, sinó la vida dels seus.
Dels qui més estima.
Correcte.
Clar.
I aquí comença una nova etapa compositiva, perquè ell s'ha de continuar guanyant la vida i ha de ser afí al règim perquè li va la vida, a ell i als seus.
Jo crec que estem en aquest punt.
Correcte. Ara parlarem de la part B. O sigui, hem parlat dels èxits
i
jo crec que la setmana vinent hem de parlar d'aquesta part B on ja tot comença a enfosquir-se i a enterbolir-se i veurem com se'n surt el nostre Dmitri de tota aquesta aventura.
Ens ho explicaràs la setmana vinent i ja m'entries aquí a l'estudi.
Oi tant, amb molt de gust.
Gràcies, Maria Voronkova.
A vosaltres.
Va, que fem res. Una petita aturada de res i a la tornada us animo que ens acompanyeu avui al Museu Diocesà de Barcelona perquè allà hi tenim ja aparcada la girocleta.
Radio Estel.